A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia d'avui dimecres. Bé, amb enfarinada que tenim per quin camp, que està anant doncs, més o menys a gust. Antoni Miralles, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Sí, espera, et connectem al micro, que estava sense veu. Ara sí, ja està, ja està.
Ara, bon dia, bon dia, bon dia a tots i bona nevada per tots, que això sempre és alegria.
Doncs sí, és cert que de tothom inquiet, diguem, aquestes festes a Puríssima, que no hi havia neu, que no hi havia neu, i com deia el company, el Carles Porta, que a nivell d'hotels hi ha hagut fins i tot gent que ha cancel·lat perquè ara hi ha massa neu, o sigui que no, mai a gust de tothom.
No, però sempre que hi ha neu, la reserva és sempre la millor. Hi ha molta gent amb ganes d'esquiar, hi ha molta gent que fa molt de temps que espera, que sempre comencem el dia 1 de desembre habitualment ja en neu i ja comencen a obrir les pistes. Pues aquesta vegada s'ha retrasat 8 o 10 dies, però ara estarà tothom que ha cancel·lat i que ha tingut en el pont, n'hi ha hagut molta gent també, encara que no ha esquiat, n'hi ha hagut molta gent. Pues ara aprofitaran per la segona part, compres de rebaixes i neu, perfecte.
Doncs sí, bueno, deien estadístiques 48.000, quasi 49.000 vehicles, 10.000 menys que els previstos. Està clar que el tall dels accessos a França no ha sigut una cosa benèfica per a tots els comerciants del Pas de la Casa, que també hi ha una part doncs, de turisme que ve de part de la Cerdanya i que està a la Cerdanya.
El Pas rep en voltant d'un 25-30% dels turistes que arriben. Vol dir, i són turistes que no són turistes que es queden, sinó són venen, compren i se'n van. Vol dir que si estan a la carretera, això ho perds automàticament. No és allò que dius, no, donaré la volta perquè tinc l'hotel i tinc moltes coses i peguen la volta per Espanya i entres per Espanya i la gent ja s'ho munta. Però, clar, si vens a comprar, tota aquesta roda no la fas. I en quan tens la senyal de que està tancat el pas, automàticament tot aquest grup de gent... El que passa és que normalment es recupera la setmana següent. A veure si n'hi ha sort.
Sí, bueno, cert que aquest cap de setmana els auguris entre que la climatologia serà més clement que el que ha sigut el cap de setmana passat el diumenge, doncs s'espera molta gent per aquest cap de setmana, entre obertura de pistes, el gruix de neu que hi ha, més vigília de festes, que molta gent també puja per trobar una idea de regal, doncs això farà que potser tindrem molta gent aquí al país aquest cap de setmana.
Sí, l'important és que l'accés estigui sense neu. Vol dir que les màquines funcionen, que estigues la carretera neta, i això és la base fonamental. Una vegada que estan aquí ja no hi ha problema. I molta gent no puja a esquiar tampoc, es queda al centre del país, a Escaldes o a Andorra habitualment, i és una part important de la gent que ve a Andorra i aprofitar aquests dies. Abans de festes, abans de que estigui la família, abans de tots els compromisos que la gent té, però bueno, és una data per venir, per fer acabar de fer les compres, trobar-se alguna cosa i passar uns dies abans de que comenci tot el folló que tenim tots quan és Nadal, que és la família, que són el sopar d'empresa i tot el que està al voltant de Nadal, no? I que ho esperem tots.
Sí, que és el que dius tu ara, com comentaves, rebaixes a 20 de desembre, que començaran, festes nadalenques, que són moltes festes generalment que celebren en família, Cap d'Any ja és un altre tarannà, també es fa en família, però la gent té també més a sortir.
Són amics i més que família,
no? Exacte, aleshores, clar, hi ha tot un flux doncs, de turisme que tindrem, perquè, clar, cerca el país, de moment, el model econòmic, com es deia, és encara turisme, hostaleria, és el nostre pulmó important també d'activitat econòmica.
No, i que no han perdut, a pesar de les coses que han tingut des de la pandèmia, que pensaven tots que l'escapada a Andorra canviaria o que n'hi havia molta gent que sortia a l'estranger i que anava en vols de petita durada a països envoltant, Andorra continua sent atractiu, continua sent una bona escapada per la gent i perquè es canvia radicalment el seu entorn. Si tu dius a Barcelona, vius allà i llavors on vulguis, vens aquí, això és un altre país. Vol dir, la natura, la neu, l'ambient, els esports, el centre comercial, tot el que és la zona comercial, vol dir, estàs en una gran ciutat seguint un país petitó. ¿vale? No és Barcelona i no estàs en la zona comercial de Barcelona, però tens un ambient maco, Meritxell i Carlemany estan de gom a gom, i és un moment per aprofitar pues, el temps que tens per comprar, per visitar, per veure, i vas tranquil per tota l'avinguda i la gent, la realitat és que ho agraeix.
Jo llegi aquest dematí per un altre canal d'informació, països més visitats el 2023, a Espanya, 83 milions de visites, a França està una miqueta per sobre, 80, quasi 90, 89,7. Clar, dius, d'aquests 83 i pico milions, quina és la proporció que se'n va a Catalunya, Barcelona, per dir-ho així, i nosaltres quina és la part proporcional també de turisme que ens pot repercutir, perquè hi havia una informació que per primer any hem tingut més de 500.000 de visitants que venien de destinacions llunyanes, o sigui que gent que venia de bastant lluny, o sigui que això vol dir que ens estem consolidant a nivell de país.
I Andorra Turisme també està fent una feina molt important via xarxa, que abans no es feia, i ja portem molts anys que la xarxa i la comunicació cap a països no, que no són veïns, que està cada vegada és més important. Vol dir que si al final aquesta és una via per atraure gent de més llunyant, perfecte, perquè els països del voltant ja en tenien, ja tenien la costum de venir a Andorra, estem a prop, parlem el mateix idioma o s'entenen perfectament el mateix idioma i també canvien una mica perquè aquí els francesos tenim moltes coses espanyoles que ja li va bé i els espanyols tenen moltes coses entre cometes franceses i del nord que també li va bé. Fem un compendi d'alternatives per venir, per gaudir, per passar-ho bé i sobretot la gastronomia que ha donat un salt molt important en Andorra. Tenim gastronomia de molt nivell i també tenim gastronomia per tothom, és a dir, a partir de 13-14 euros tens menús a Andorra i per altra part tens restaurants de primera divisió.
Sí, de lo que dius, d'aquesta diversificació econòmica, clar, Andorra amb tot aquest volum d'informació que hi ha sobre l'acord d'associació, sembla que alguns sectors d'activitat no s'estan buscant però estan intentant projectar-se de cara al futur amb aquest acord d'associació de què podrà ser encara més a nivell de diversificació d'economia, que potser no és fàcil per al món empresarial de dir, doncs mira, sí, fem això, però també tenim altres canals per obrir.
L'acord d'associació és un tema que està tractant-se d'una manera una mica complicada, penso jo, des del punt de vista d'espectador, És més fàcil que tot el que sembla, al final pues, tots arribarem a veure que no hi ha tanta diferència en el que tenim i el que serà, i que sí que té una realitat important, que és tot el tema dels puestos liberals, tant abogats com tot
sí, això. Sí, arquitectes hi havia.
Això, arquitectes, sí, però és com tot, és a dir, què passa, que no som dolents i tenim por de que vinguin els de fora? O són bons i tenim una alternativa per treballar fora també? Aquesta és la pregunta, la pregunta, no? És a dir, estàs aquí en aquest reducte, entre cometes, que sembla el d'Asteri i Obelis, no? Estàs en aquest reducte i està procedint perquè és dolent des del punt de vista professional? O tens por perquè els de fora són molt més bons que tu? O no veus també l'oportunitat de treballar fora si tu ets un bon professional? Pues aquest és el repte. És a dir, si tu penses que hem de protegir aquesta gent, aquest reducte, i aquesta és la pega més gran que estic veient jo des del punt de vista de l'acord d'associació, penso que n'hi ha que pensar una mica més en unes mires més altes, en unes mires de ser un gran professional, de ser una gran empresa a Andorra que puga exportar el seu coneixement i el seu bon saber fer, no? I no n'hi ha que dir poc, tampoc. El mercat és competitiu i el mercat tenim que treballar sent competitius, i això significa tenir coneixements, tenir habilitats que estan per igual o a sobre que els que venen de fora.
Del que estàs dient, clar, la Càmera de Comerç preveu que l'economia continuï creixent el 2025, un 1,7% aproximadament, segons les previsions, clar, sempre lligada a comerç, a turisme. Clar, la Càmera de Comerç, a partir d'aquí, clar que té interès que altres sectors d'activitats també continuïn creixent, però és cert que hi ha un paradoxa entre tenim un model de país on està molt enfocat doncs, turisme, comerç, esports d'estiu, esquí, s'està desestacionalitzant també una miqueta, però potser no tan ràpid com voldrien per tenir gent tot l'any, perquè sabem que hi ha alguns mesos que hi ha menys afluència que d'altres.
És que el canvi de l'economia és molt, molt, molt important. És a dir, internet és un món que ha canviat absolutament tot. Igual canviarà la intel·ligència artificial, canviarà moltes coses de les coses que se'n fan avui. El que tenim que veure és com són capaços, primer, d'atraure empreses que vinguin a portar valor, que aquesta és molt important, no a comprar pisos, sinó a portar valor a la realitat i que tinga una xarxa productiva. I, per l'altra part, veure com muntem l'estructura financera de taxes per atraure aquesta gent que moltes vegades se'n van a Luxemburg o se'n van a Irlanda per muntar una empresa que podien muntar perfectament aquí. I això perquè ara, en una xarxa ben connectada en el món, pots treballar on vulguis. I et dones moltes possibilitats. I el tema de seguretat, temes de cultura de país, i que són molt positives per atraure aquesta gent, n'hi ha que obrir aquestes portes, i no només per fer la part immobiliària, que és el que, entre cometes, més s'ha fet fins a aquest moment, no? I així ho tenim. Després tenim problemes de vivenda i altres coses, perquè hem desenfocat una mica el que volíem portar a Andorra, que era xarxes de valor, fonamentalment. I ara això pues, costa molt canviar. De totes maneres, canviat l'esquema econòmic d'Andorra és molt complicat. És veritat que hem ampliat molt l'esport, molt. Han desestacionalitzat moltes coses. Tenim bicicletes en la Massana, un munt, i a altres llocs. Però és que continua, aquesta labor té que continuar. I el que tenim que veure és com atraiem aquesta gent que ven servei, que puga estar a Andorra i que puga viure i vendre el seu servei des d'Andorra i que tinguem de veritat una aportació de valor dintre de lo que és el país.
Sí, de lo que dius de la Massana, de fet, l'estació, desestacionalitzant doncs, l'activitat del ciclisme, hi ha una part baixa que si no hi ha neu, doncs, els circuits continuen a ser habilitats per poder continuar a fer ciclisme i tenir doncs, aquesta pràctica durant mesos d'hivern. Clar, hi ha altres coses que dius, clar, volem més valor afegit, aquí arriba el conflicte, diguem, mà d'obra, salaris, prestacions de servei, cost de la vida. Clar, és una equació molt complicada perquè hi ha molts valors que són fluctuants.
Sí, perquè no són capaços d'oferir salaris atractius als llocs que més necessita el país, com és l'hostaleria i com és el comerç. És a dir, en salaris com està comprant un venedor que està cobrant una caixera de supermercat o que la gent que treballa dintre del sector de l'hostaleria, al final tot això es deteriora molt perquè no tenim l'atractiu suficient per una part i per l'altra part perquè viure en aquest salari és molt complicat a Andorra. És a dir, si tens una vivenda que és cara i tens un salari que és una mica més el salari mínim de govern i això és una mica més que el salari mínim d'Espanya, què atractiu tenim? És a dir, tot això complica la situació. Si tu tens un salari com el Luxemburg, que parteix de 3.000 euros, doncs a partir d'ahir estem parlant d'una altra cosa. Podem pagar pisos millors i podem també que es valori realment el lloc de treball. Perquè ara necessitem aquesta gent que ve als dos sectors principals, com és el comerç i com és l'hostaleria, que no podem formar-los perquè se'n van, perquè té una rotació molt ampla, perquè no destinem recursos, perquè es pensem que la gent no pagarà el preu que si pugem el preu i això significaria pagar millor a la gent que ve. Però això és l'equilibri, és difícil. Aquest equilibri és el difícil. L'ideal seria pujar els salaris de la gent de serveis que més valor aporten al país. I no és així. Mirem els salaris mitjans d'aquests sectors i són els més petits de tots els sectors. I n'hi ha una paradoxa que dius, com pot ser, no? Que si aquesta és la nostra força per atraure la gent aquí, la nostra força per atraure els clients i generar el valor afegit aquí, com pot ser que sigui els sectors que menys paguen a la gent i que tinga una gent menys formada i que tinga gent menys valorada? I tot això fa molt difícil estabilitzar a la gent del país, fa molt difícil estabilitzar i fa molt difícil que tinguem la gent suficient per cobrir aquests llocs, que és l'important d'ara. Ara tenim turistes, tenim neu, tenim... I arribes i moltes vegades trobaràs que l'espai, el servei és deficient, que el personal no parla més que castellà i tenim una sèrie d'eficiències que fan perturben contínuament aquell atractiu turístic que tenim en tot lo, en tot lo demés que oferim al client.
Clar, del que dius, l'altre dia hi havia una conferència sobre l'acord de successió per part de Concòrdia, i l'economista doncs deia que el problema que tenia Andorra era la productivitat que tenia el país respecte a altres països veïns, tipus França, tipus Espanya, i estaven per sota de la productivitat d'Espanya. Aleshores, clar, si el nivell productiu és inferior, dius, clar, tens una repercussió a sobre la rentabilitat també de l'empresa, per dir-ho d'una manera.
Però això n'hi ha que mirar-ho molt...
En lupa.
En lupa. Mm. Vol dir, jo he treballat 30 anys en el sector de la distribució i de les botigues. I les ratis de venda per persona, rentabilitat per persona i tot el ratis estaven millor que estaven els grans hipermercats espanyols. Vol dir que tenien, sí, era veritat que estaven afavorits perquè venen tabaco i venen licor molt més que venen ells. Però per altra part, el problema que tenim és que m'agradaria veure a mi i definir que la productivitat en què sectors està aquesta mancança de productivitat, perquè nosaltres no tenim producció, no produïm res. Llavors, si estàs comparant-me en la producció mitjana, quan tens un país que té indústria, que té agricultura, que té sectors primaris i secundaris, cosa que nosaltres tenim només serveis, pues, pot ser que tinguin ratis una mica distorsionats, però no penso que aquí som ni pitjor en la productivitat en el sector del comerç, ni pitjor en el sector de l'hostaleria, i són els dos grans sectors que tenen la gent, que està la gent treballant, que entre una i l'altra estaran quasi el 45% de la gent que treballa al país.
Clar, és cert que el que dius, com no tenim producció industrial, forçosament aquesta productivitat està potser molt falsejada.
Con les mesures.
Està falsejada per diguem, l'ocupació, la facturació que pots tenir en comerços, en botigues, en gran superfície, dius, bueno, pues, com tinc un cost salarial de tant i el meu benefici net final és de tant, la meva productivitat és de tant, no?, per dir-ho així. Potser ho han mesurat amb quins... Clar, els números se'ls poden moltes coses.
Mira, en distribució alimentària, que és el que jo sé, una bona rentabilitat sobre ventes d'un negoci com Mercadona, per dir una empresa de nivell de productivitat total, pues té un 4, un 3, un 3,5, depèn de l'any, un 3.
Per WhatsApp.
De un 3% aproximadament de sobrevendes de rentabilitat neta. ¿Vale? Els negocis que jo he treballat estaven per sobre. I és Mercadona, que diuen que és la releche. Si comparem en els hipermercats, la rentabilitat dels hipermercats i supermercats d'aquí estaven entre 2 punts i 2,5 punts per sobre de lo que era un hipermercat francès. Francès, ja no dic espanyol. Vol dir que, no sé, ni hauria que veure on està aquesta informació, d'on l'han tret i per què estan justificant aquesta que no som, que la productivitat és baixa. No ho sé.
Sí, bueno, veurem una miqueta com ho han tret o de quina manera ho han vist, perquè, clar, sabem que la producció industrial és molt minsa, per dir-ho així, molt petita, perquè som un país de serveis, no som un país industrial.
Si fem targetes i fem 6 coses més, no tenim una fàbrica que digués, aquí fabriquem, moltes ciutats s'han fet d'un tipus d'empresa determinat o d'un tipus de producció determinada, des del punt de vista en Villarreal, València, Onda, tota aquesta zona en la ceràmica, doncs veus allí i veus fàbrica de ceràmica, fàbrica de ceràmica, fàbrica de ceràmica i tot envoltant és el mateix, igual que en un moment determinat, a la part sud de València, doncs veus nortaronges i ves arròs i ves una producció més agricultora, més agricultora, però també més ben treballada. Però aquí, què és el que... Tabac. Que cultivem tabac, perquè si veus la producció de trumfes i la qualitat i la quantitat que es fa de trumfes no serà tampoc per portar-lo en el diari en la primera pàgina. Sembla que aquesta no és la nostra història. La nostra història és turisme, és esport, és natura, és comerç, i això és el que podem oferir al nostre client i oferir com a atractiu a la gent que ve a Andorra.
Clar, el que deies d'empresa de valor afegit, estem pensant, doncs, per exemple, programadors, cirurgians, perquè ja s'han fet operacions a distància i pots tenir una persona aquí que operi doncs, al Japó o a un altre lloc del país, o sigui, tota una part, diguem, de persones o de serveis o de coneixements que no siguin especulatius, perquè s'ha especulat molt amb el totxo, com deies, i que aportin un altre, no diré tarannà, no? Però un altre nivell de competències també al país.
Sí, ara mateix està tot el món d'internet, el treball a internet, i cada vegada està canviant. Els oficis que estan ara demandant gent no és el que era abans. Abans necessitàvem molta mà d'obra per moltes coses i ara necessitem pues, gent que pense, gent que treballi i pot treballar a distància perfectament. Els enginyers treballen a distància, els metges treballen a distància, els informàtics treballen a distància i tot el món de la web treballa a distància. Vol dir que com fem per atreure aquesta gent que vinga a viure a un país segur, un país tranquil, un país de natura, un país on tenen la canalla, poden tenir al carrer sense problemes perquè aquí n'hi ha una seguretat que no trobaran en cap lloc, que pas pel carrer a les 4 del matí i no trobaran el rellotge. I tot això és el que n'hi ha que vendre perquè aquesta gent vinga a treballar aquí i puga establir-se aquí com a empresa o com a títol personal, però segurament aquest entorn és molt afavoridor per atraure aquesta gent perquè el que vol també és viure bé. No tenim un ambient social perfecte, no tenim una vida social, entre cometes, molt àmplia, però tenim un país que és una meravella, que estàs tranquil, que vius, vas pel carrer, passejar, pots fer moltes coses, la canalla està sempre en esport, en activitats que no tenen problemes d'un altre tipus que poden tenir a ciutats grans, i això és l'únic que li ha que vendre per atraure aquesta gent i facilitar tot el que puguem. No fa falta regalar als de la Massana la famosa història de la farmacèutica. Vale? Pues igual no n'hi ha que regalar l'espai, però n'hi ha que veure com fem pues, aquests nichos de potencial de futur que ara mateix pues, et trobes en dificultats per obrir un compte, trobes dificultat, moltes dificultats per venir i muntar una empresa, moltes dificultats, però ves, si tens algun amic que algun dia t'ha d'obrir un compte per fer una empresa, veuràs que de fàcil no té res.
De lo que dius, hi havia un comentari justament amb una ràdio francesa aquest dematí que estava escoltant, i deien que normes, per exemple, quan es fan 100 normes als Estats Units, a França en fan 400, que cada any hi ha 11.000 i pico normatives diferents, tal que empreses s'obrien moltes més a França que no pas, per exemple, als Estats Units, però la duració de vida de l'empresa també era molt més minsa o molt més curta. Clar, evidentment no podem comparar un país com l'Hexàgon o el nostre copríncep del nord, per dir-ho d'aquesta manera, amb nosaltres i la dimensió que tenim. Però és cert que potser aquesta facilitat administrativa encara s'hauria de simplificar més.
Som un país de 80.000 habitants. Es coneixem, entre cometes, quasi tots. Vale? I tenim tanta quantitat de normativa que moltes vegades es fa impossible d'obrir negoci. En Estats Units és molt més fàcil. És la teva responsabilitat. Tu vas i en 48 hores o una setmana està obert a tenir un negoci. En tot. I després ja vindrà l'inspector i ja vindrà tota la parafernàlia que tinguis que fer, tu tens un compromís de complir tot el que tens que fer, però l'administrat no necessita tantes normes si és una persona responsable i sensible a les coses que n'hi ha que fer, que no posa en perill la vida de la gent que va a menjar al seu restaurant, que no posa en perill els seus treballadors, que les coses que té que defensar perquè funcioni l'estatus d'empresa no sigui una qüestió que es pense d'alguna manera saltar-se-la o no saltar-se-la. Tu eres responsable de fer les coses bé, d'acord? Pues això és l'únic que fem per fer les coses bé, pues ja no hi ha res que parlar. Fes-ho i ja pots obrir demà. I després enviarem a qui tinga que anar del comú, del govern, i no hi ha que fer tan difícil. Un país tan petit, tens que anar al govern, tens que anar al comú, tens que fer un munt de tràmits, però al final esperar que vinga el de sanitat un mes per obrir la botiga o esperar que vinga el de civilitat perquè l'accés de minusvalls només n'hi ha dos i no poden venir. O el de sanitat que tenen que venir a veure el restaurant i estaràs 2 mesos i mig o 6 mesos per reunir tota la documentació per obrir un restaurant. I això ningú parla. Ah, és que fem les coses molt difícils. Jo penso que són pocs, es poden fer les coses més ràpides i millor, i al final tu dius que és el que tens que posar, i no poses tantes normes, fes les coses com cal i fes el compliment de la gent que obri l'empresa, que siga responsabilitat de la gent que obri l'empresa. I no hi ha problema. I als Estats Units incompleixen una norma i has obrir la botiga i tanca la botiga i no l'obris més. I no la pots obrir més perquè has mentit. I mentir, des del punt de vista, es pot penalitzar el mentir quan fas una declaració. I a partir d'ahí ningú ho fa. Per què? Perquè tanca la botiga per sempre.
Sí, és cert el que dius. Doncs bé, anem a publicitat i tornem a trobar l'Antoni Miralles i aviam si podem fer la connexió telefònica amb la Marta Pujol, que té que estar amb nosaltres a la tertúlia. Fins ara.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Quan estàs de celebració, el més important és la companyia.
I el lloc? I si és el Molí dels Fanals, millor que millor.
Restaurant Molí dels Fanals. Aquest Nadal, el lloc ideal. Amb menú per grups i a mida. Cuina exquisida.
Hi ha una ubicació espectacular. A Arinsal, davant del Parc Natural del Coma Pedrosa i a peu de pistes.
Perquè l'on importa. Restaurant Molí dels Fanals. Reserves al 83 53 80.
Tornem a la tertúlia amb la Marta Pujol amb nosaltres per la línia telefònica i amb l'Antoni Miralles, que està aquí amb nosaltres a l'estudi. Hola, Marta, bon dia, què tal?
Hola, bon dia, Enric i Antonio, què tal?
Molt bé, bé, t'has perdut els canapés, eh? O sigui que...
bueno, em sap molt greu.
No passa res, per la propera, per la propera.
A veure si podem fer així. Hi ha
contratemps que, bueno, són així i ja ens adaptem, que és el que deia el... Ara no em ve el nom del teòleg, que els que sobreviuen són els que s'adapten més ràpid.
Darwin,
correcte. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Marc. Ara no em venia el nom. Parlant d'adaptar-se, aquest matí en l'editorial del Bon Dia, el Pere Baró, doncs, conseller del PS, doncs, explicava amb bones paraules una miqueta aquesta inquietud de la gent de la lliure circulació de persones i el tarannà que tindrem nosaltres al país. De fet, amb aquest acord d'associació, Marta, molta gent hi ha, no diria suposicions o afabulacions o desviaments de pensar i d'interpretar les coses, no? Perquè es fan moltes reunions últimament i crec que hi ha encara molta feina per fer en aquest àmbit.
Sí, potser estem en el moment de l'especulació, que no hauria de ser així, no? Perquè potser la tendència que hauríem de tenir és a informar-nos bé abans d'opinar o de decidir. I aquesta seria la línia que recomanem nosaltres, no? Que sobretot tothom s'informi adequadament, hi ha canals de comunicació, hi ha publicacions sobre l'acord amb la Unió Europea i penso que és la manera, no? d'estar més tranquils i de decidir amb coneixement de causa, no? O amb sentit crític. I no, doncs, aquesta tendència que hi ha, doncs, especular, a donar per fetes afirmacions que són falses, etc. Però això es pot extrapolar a qualsevol notícia d'actualitat que tinguem en aquest moment o qualsevol tema, no? Que ara ja més, potser, predominen més les xarxes socials i algunes opinions a vegades infundades o a vegades també que s'intenten difondre per mala fe, que no pas la realitat o la informació verídica.
Sí, del que dius tu és estem en una cultura de més de la desinformació que no pas de la informació, per dir-ho així.
Exacte, sí, sí, això és el que volia expressar, no? Que sembla que és més fàcil per nosaltres o, no ho sé, per la gent li fa mandra, no?, de llegir-se bé les coses o quan s'ha publicat algun informe, quan s'ha fet qualsevol afirmació, és més fàcil veure-la quan va en la nostra línia ja predeterminada o a vegades amb certs prejudicis que no pas haver-se de llegir doncs, alguna publicació que sigui més complexa, com ara l'acord, no?, que ja el podem consultar, potser publicacions que s'han fet que són síntesis, no?, d'aquest acord.
Tu que per a feina, diem, el català és la... i aquest és el cap de política lingüística. Sí. Bueno, intueixo que t'han estat de llegir la totalitat una gran part. A nivell de traducció no ha tingut de ser fàcil, tampoc.
No l'hem fet nosaltres, la traducció ja... Perquè nosaltres no som un servei de traducció. El servei de política lingüística el que fa és corregir els textos del govern i normalment són dels que directament emet el govern. Sí que altres acords sí que passen per correcció nostra, en aquest cas no, en aquest cas s'ha fet amb traductors, jurats, i doncs aquesta traducció no ha estat a càrrec del Departament de Política Lingüística, però segur que té totes les garanties, perquè de traduir se n'encarreguen, ja et dic, els traductors professionals, molts dels quals són traductors jurats.
Clar, perquè això té, no sé la quantitat de fulls, però ha tingut que ser un volum de feina bastant important.
Sí, considerable, i a partir d'aquí doncs, també hi haurà molta feina de traducció de tot el canal comunitari, no? Perquè hi ha moltes lleis, directrius de la Unió Europea, etc., que sí que ja estan traduïdes al català, perquè potser a Catalunya s'ha avançat aquesta feina, ja que Espanya és membre de la Unió Europea, però n'hi ha d'altres que potser s'adoptaran o que, bé, tot dependrà, no?, del resultat del referèndum, però que en principi s'hauran doncs, de traduir al català, perquè Andorra seria, en cas que s'aprovi aquest referèndum, doncs, un estat associat.
Sí, bueno, amb un idioma oficial que és el català i parlat de les Nacions Unides, que això no forçadament molta gent ho té encara assumit, no? Per no entrar entre la discòrdia, diguem, que pot haver-hi en un país veí de baix entre el català i el castellà.
Sí.
Però bueno.
Bé, penso que això és una oportunitat també per la llengua, no? Per la també, nostra llengua.
També, bueno, de fet, som més que els finlandesos a nivell de catalanoparlants. Perquè a Finlàndia sí. Són 5 milions i escaig i el món catalanoparlant som 100 milions i pico, o potser més.
Exacte, o pels maltesos, o que altres llengües, no?, que són llengües oficials a la Unió Europea i que tenen molts menys parlants que el català. El català doncs, estaria, dins d'una taula de les llengües d'Europa, doncs estaria a la banda mitjana cap avall, però no és de les llengües que tenen menys parlants d'Europa.
Ara no em ficaré en compromís amb l'Antoni, que és de Països Valencians, però clar, el català i el valencià...
Sembla molt.
Hi ha una consonància, diguem, al 90, m'atreviria a dir el 95%, amb alguns matisos, com nosaltres amb el català aquí a Andorra, amb alguns matisos també.
Un català entén perfectament quan parla en valencià i al revés.
Sí, és que, Antoni, és la mateixa llengua. Digue-li valencià o digue-li català. Si vols dir valencià, doncs parlem també nosaltres valencià. Vale. Però vull dir que parlem la mateixa llengua, només que canvien algunes expressions, sí. Paraules, a vegades també doncs, les terminacions verbals, no?
Sí.
O maneres de...
Quan dius en una conversa, dius... Escolta, porta'm la ferramenta. Te miren una cara que diu este, que diu...
Clar.
Al final s'entén tot. Al final s'entén tothom.
Jo ara costing els dos. A mi hi ha una paraula que m'agrada molt quan vaig a Terres Valencianes, és la sortida, l'eixida. Hi ha una etimologia de per què ha desviat la paraula d'aquesta manera o no sempre es troba?
Doncs... Segurament, com gairebé tota la base ve del llatí, però hi ha paraules que hi ha més de terminologia especialitzada, científica i així, que poden venir del grec o d'altres llengües, o ara neologismes de l'anglès, sobretot en el cas de l'eixida. Sí que en valencià em penso que sempre dieu així, en comptes de sortir. El verb sortir pràcticament no es deu fer servir, sempre és així.
No, sí. I
eixida doncs, ha quedat en València, però també ha quedat en altres variants del català. Aquí també se'n diu eixida moltes vegades, no? D'un pati i d'algun lloc per on surts, a casa... O... Bé, també es fa servir.
Sí, particularitats de les nostres llengües segons els territoris, per dir-ho.
Sí, però si tu si vas a la quinta província, també parlar també una barrellada entre castellà, entre català i valencià. Vull dir, està allà en el Tortosa, el Delta, tot això, és mig i mig, també.
Sí, per allà a les Terres de l'Ebre, però al més del sud de Catalunya, es parla molt semblant, no?,
sí, a València. Sí, sí.
Fa uns dies hi havia, Marta, unes declaracions del Pere Baró sobre doncs, la llei de pressupostos, que no rebutjava, diguem, la totalitat, però que hi havia molts punts que es tenien que revisar perquè forçosament no les inversions o la projecció que estava feta, l'oposició estava d'acord en el que proposava el govern.
Sí, bé, amb el pressupost sempre hi ha discrepàncies, no? Evidentment, doncs, nosaltres potser invertiríem en altres qüestions i hi ha inversions previstes que no ens agradarien. Finalment, em sembla que en aquest pressupost sí que ja no s'ha inclòs aquell famós multifuncional que altres vegades doncs, a nosaltres ens semblava una inversió massa important que doncs, restava per invertir en altres qüestions, com podia ser el parc públic d'habitatge, i en aquest cas doncs, segur que hi ha altres partides en què no ens posaríem d'acord, encara per molta feina que es fes en comissió, etcètera, no? Però el pressupost normalment del partit que governa no sol coincidir amb el punt de vista que tenim des de l'oposició.
Clar, de lo que dius, aquest multifuncional que es parla des de fa no sé quants anys, clar, és una cosa que sí que requereix una certa inversió. La senyora Bonell deia que en el pla estratègic de museus...
De la cultura.
De la sí, cultura, sí, doncs hi ha...
De museus, no, s'ha presentat ara recentment el de museus, sí, fins al 27, em penso.
Exacte, fins al 27 hi ha, torna una miqueta sobre l'escenari el tema del Museu Nacional, que sí, possiblement de davant de govern, també el tema del Museu de l'Automòbil. Clar, això també són recursos que es tenen que destinar, que poden portar una certa capacitat de turisme de més al país, però també són recursos que dius tu que valen molts inversions, o sigui, molts diners a invertir, per no forçament un retorn, diguem, un compensatiu important.
Sí, clar, jo tampoc no seria la persona adequada, potser, per anar en contra de qualsevol inversió en cultura, no? Perquè, evidentment, jo soc també del Ministeri de Cultura, llavors edificis que s'hagin de destinar a equipaments culturals, penso que també són necessaris, més Museu Nacional, que ja fa anys que en parlem, no?, que l'hauríem de tenir. Però bé, també aquestes inversions es poden equilibrar o es poden moderar o mirar de quina manera es fan. O, a vegades doncs, hem tendit a fer grans obres faraòniques que no eren necessàries o a projectar-les i a perdre una inversió ja d'entrada que després aquesta inversió no s'ha acabat materialitzant en un gran edifici. I després, en canvi, doncs, en altres qüestions no hi ha la inversió necessària que hauria d'estar prevista.
Clar,
i això... per això doncs, sempre tenim un punt de vista discrepant amb la línia oficial o amb el govern o amb la majoria del Consell.
Sí, per lo que dius, clar, amb l'Antoni, abans d'anar a publicitat i que ens t'ajuntessis amb nosaltres, dèiem que el motor econòmic del país, a part de, diguem, del sector financer, turisme, hostaleria, comerç... Clar, la cultura, hi haurà una part d'aquest turisme que també vindrà per cultura, sí. Però costa, diguem, que s'assimili Andorra a nivell cultural per als nostres visitants. Hi ha encara molta feina a fer en aquest àmbit?
Sí, a veure, jo penso que es fa molta feina i es fa molt bé. I per, no només per fer conèixer els nostres museus, sinó també els nostres monuments. Hi ha moltes esglésies romàniques a Andorra i tindríem una oferta impressionant, no?, en termes culturals. I hi ha molts visitants que s'interessen pels museus i també s'interessen per aquests monuments. Llavors, dins d'aquest pla estratègic de museus també s'ha previst aquest coneixement o aquesta promoció dels nostres monuments. I bé, potser el fet que les campanyes de promoció turística doncs també posessin en primer terme tot aquest patrimoni que tenim, jo penso que seria molt positiu. En canvi, crec que s'enfoquen cap a la banda més comercial i no tant la cultural. I sí que es fa molta feina i molt, molt ben feta, penso, no és perquè es compra cap a casa, però al Ministeri de Cultura, Joventut i Esport i concretament a l'àrea de museus, i ja que parlem del tema, però a turisme penso que hauria d'estar més integrat. Tota aquesta oferta cultural hauria d'estar més integrada. Antonio, no et veig, però no sé si estàs d'acord amb
mi. No, jo estic completament d'acord.
Que a vegades a turisme, no?, es tendeix a aquesta promoció únicament comercial i de consum, etc. Un turisme més orientat cap a aquesta banda i més materialista, aquí, des d'un punt de vista més materialista. I a vegades també doncs, fent servir expressions, que això se'n retreu a vegades també en altres llengües. O...
El shopping ens ha agradat, eh?
Exacte, sí.
Bueno, la veritat és que el comerç n'hi ha que ajudar d'una manera al comerç també i que també és important. Però jo penso que a mi em passa com a tu, és a dir, no podem jugar només a una carta o a dos cartes. L'esport és important i que tinguem aquí coses importants d'esport com el campionat del món, etcètera, i les bicis i tot això està molt bé, però segurament deixem molt abandonat el tema cultural quan parlem de comerç, quan parlem de turisme, no? I és un tema totalment lligat i que així estem mirant, per exemple, en Màlaga n'hi ha un boom del tema cultural fantàstic i l'han fet com una bandera perquè la gent vagi a Màlaga, eh? S'ha fet la ciutat dels museus...
Hi ha el Festival de Cinema de Màlaga, jo hi he anat diverses vegades, eh?
Sí.
Està superbé. I tot va rodat, perquè si tu vas a Màlaga a Tret o a Treta per una oferta cultural concreta, allà gastaràs i compraràs els comerços i aniràs als restaurants i tot això. És el que dèiem, la promoció, evidentment, comercial també hi ha de ser.
Sí, i Màlaga també, quan vas a Màlaga vas a fer el pescadito i vas a fer moltes coses també que són atractiu i la platja i el que tingues, però no deixen de banda la part cultural. Han fet ahir una labor molt important durant molts anys, han invertit molts diners, això és veritat també, i això és el que n'hi ha d'equilibrar, aquesta inversió i la rendibilitat que tinga pel país. Ara pues estem enfocats, obviament, a turisme i hotels, turisme i compres, que és el que més es veu, per dir-ho d'alguna manera, però això no podem deixar d'un costat, que jo no sé si també si l'espai este cultural màgic que estem demanant tots serviria per moltes més coses, però també és algo més que ens ajudaria a no tenir un circ de soleil, entre cometes, sol i desemparat, en tot l'espai de lo que està fent altres ciutats que estan fent, pues Madrid, per exemple, està fent tot l'esquema de teatre musical i tot l'escenari de teatre.
Està molt bé també que, a Madrid l'oferta cultural.
Efectivament, estan fent d'ahir una llavor que han definit com única i que Barcelona, per exemple, no té res a veure. Tu vas a Callao i ahir tens totes les grans obres de musicals que estan en tot el món. I això, pues, n'hi ha que tenir també espais per fer-ho. Així que n'hi ha que veure. Ara estem tots enfocats a la vivenda i és veritat, perquè és el gran problema d'Andorra en aquest moment, però també hem de pensar que a mitjà i a llarg plaç hem de pensar també en dotar d'infraestructures des del punt de vista turístic perquè tinguem aquestes activitats per atraure la gent d'Andorra.
Sí. De fet, fa poc, no, en un acte sobre el tema de l'acord d'associació, no, que parlàvem abans, que van organitzar des de partit, no, des de Concòrdia, venia un expert català, el senyor Miquel Puig, i comentava un economista, i ens comentava que no calia diversificar la nostra economia perquè teníem un turisme que no ens l'acabaríem mai i que amb això no tindríem competència, i tal. Doncs potser és això, no? Que l'hem d'orientar potser cap a una altra banda, més d'un turisme més de qualitat, més que s'interessi per tota l'oferta cultural i el que dèiem ara, no? Jo penso que també hem d'intentar diversificar i que ens hem d'obrir, que Andorra no es pot tancar i no pot ser un país proteccionista i tornar a anys enrere en què doncs, potser teníem un altre model econòmic i social i hem de mirar cap endavant.
Sí, del que dèiem, aquest Museu Nacional, clar, la gran aposta que s'està fent és per el terreny que hi ha doncs, davant de govern, on estava abans el COEX. Clar, allà hi ha molts metres quadrats. Des de la ignorància meva, i amb tot el respecte de la paraula, clar, dintre del Museu Nacional, quin espai més o menys suposat s'estima o es fa una projecció del necessari en metres quadrats per exposar el que tindríem?
Sí, jo no sé els detalls del projecte. Segurament la meva companya Ruth Casabella, que és la cap de l'àrea de museus, ho té més controlat. Però no sé si l'edifici serà ocuparà tot aquell espai o si es deixarà un altre espai, no ho sé. O si el museu ocuparà una part de l'edifici o serà més com un centre d'interpretació en què també hi pugui haver molta interacció dels visitants, tot això segur que ho tenen molt més clar el Departament de Promoció Cultural del Ministeri i a l'àrea de museus i monuments.
Clar, perquè el que dius tu, Marta, nosaltres és ser el segon país més vell d'Europa, amb més de 800 anys d'història. Clar, hi ha molta cosa per omplenar, per dir-ho així. Després és, diguem, la quantitat documentària o de material per posar-hi a dintre. Clar, aquí pot ser doncs, infinita, no diria un Louvre, per dir-ho d'una manera, no? Però podríem tenir un espai doncs, molt important,
molt necessari. Molt interessant, i internacionalment també, segurament, no? Per venir a visitar. Per això penso que també podria atreure un turisme interessant, a part dels visitants interns, no? Nosaltres mateixos, que ens poguéssim acostar al museu i gaudir-ne. Fa poc també llegia una opinió del Xavier Llobera, que també és especialista en tota aquesta qüestió, des d'una visió més crítica, i bé, segur que tenen més coneixement de causa doncs altres especialistes més en tot el tema museístic.
Sí, doncs veurem una miqueta aquest projecte que està, diguem, a dintre l'olla, que està bullint, per dir-ho d'una manera, i que en surt, i que es podrà fer finalment de cara al turisme.
I jo penso també això, que a part dels museus doncs, tenim els monuments, que són super interessants de visitar i de veure doncs, l'arquitectura romànica d'aquí a Andorra, perquè jo, per exemple, que no sóc creient, doncs anar a qualsevol d'aquestes esglésies i visitar-la i que t'expliquin no, tota la història i doncs, també penso que pot atreure molts visitants i per nosaltres mateixos no, també és interessant.
Jo vinc ara, acabo d'arribar de La Rioja i tenim més comunicació els bars de la calle Laurel a Logroño que tots els monuments que tenia Andorra.
Això ja
t'ho riuro. I això et dona una visió de les coses que poden fer, que es poden fer, no? Que són coses que són fàcils de fer, ara n'hi ha que ficar fil a l'agulla i fer les coses que siga pues, bueno, pues, aquest camí, aquesta connexió, aquesta... No fa falta només que parlem del el dia de l'aperitiu i l'aperitiu dels bars de Sant Julià, sinó que també fa falta també pues, que tinguem els nostres atractius culturals ben senyalitzats, ben estructurats, ben cuidats
i ben explicats.
I ben explicats, efectivament.
Bueno, en aquest àmbit hi ha bastanta feina que s'ha fet també amb les senyalitzacions per a les esglésies, els monuments, en totes les parròquies i sobretot també les noves tecnologies, perquè avui dia qui no vol tenir informació mitjançant un codi QR per tenir informació és que la persona o no té el dispositiu, per dir-ho així, o no té l'interès, perquè i em corregeix-me si m'equivoco, Marta, però en molts llocs hi ha un codi QR per al monument.
Exacte, sí. I ara mateix no tenim la informació molt a l'abast, no? I, I a més que aquesta sí que és informació clara, concreta, fiable i certa, no? Perquè el que dèiem abans, el clic per anar a les xarxes, a vegades la gent a desfogar-se o a emetre opinions infundades és molt fàcil, però aquest clic, en canvi, doncs, per informar-se bé, per interessar-se per qüestions culturals, doncs, o d'altres tipus de qüestions que ens afecten més directament, sigui de l'àmbit que sigui, doncs sembla que ens fa més mandra.
Sí.
I també s'han fet coses, i s'han fet coses divertides, per exemple, tot l'escenari de Tamarro s'ha fet, pels sí. nens, i
s'ha d'anar a buscar el Tamarro a cada parròquia.
N'hi ha, pues n'hi ha que buscar aquest joc, de, si no el Tamarro serà el segell de l'església de Sant Martí, el segell de no sé què, i al final tindràs una
visió general.
Una xapa o el que sigui. No? Una xapa de no sé què, perquè has fet el camí, has fet tot, com si fos el camí de Santiago, no? Que tens que anar ahí fent...
Pues, sí, ja.
N'hi ha que inventar coses. I per altra part, les noves tecnologies tenen molt a dir. És a dir, el nou escenari de la Casa Arenys Plandolit en tot l'esquema de... holograma que s'ha fet és fantàstic, pues bueno, pues igual que en el Espai Columba, pues igual n'hi ha que veure si el mapping també és una alternativa o les noves tecnologies poden també ajudar-nos a fer tot això més atractiu.
I una cosa més, com i per acabar, per fer una frase fàcil, tota pedra fa paret. Ara, des de fa una setmana, la pedra seca també que s'ha afegit com patrimoni material de l'UNESCO, una cosa més també per al país.
Sí, i tant, perquè ja hi havia la pedra seca d'uns quants països europeus inscrits a la llista del patrimoni cultural de la UNESCO, però Andorra no hi figurava, i ara doncs també s'ha pogut incloure el nostre país doncs dins d'aquest reconeixement, no?, a l'arquitectura de la pedra seca.
Doncs sí. Marta Palau, moltes gràcies per haver pogut estar amb nosaltres per telèfon.
Gràcies a vosaltres, i disculpeu que no hagi pogut arribar.
No pateixis, la propera vegada ja estàs aquí amb nosaltres físicament a l'estudi. Passa una molt bones festes si no ens veiem abans o ens creuem abans. Antoni Miralles, gràcies per estar aquí.
Moltes gràcies.
Passa-nos molt bones festes també.
Bones festes a tots, Marta.
Ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.